Vera, l'operador de veritat, us ofereix el pop-up de Catalunya Ràdio.
La teva vida ja és digital. Viu-la al pop-up. Pop-up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Cada matí em llevo, miro el mòbil i vaig a Twitter. La majoria de dies veig que és tendència en el meu àmbit l'etiqueta Temps TV3. Catalans mirant al cel. Llevar-se i mirar al cel d'una altra manera. Avui m'ha fet especial il·lusió que diguin que és l'últim dia esplèndid i que demà comencen pluges. Benvingudes. Saludem a la nostra diada capçalera. Sap què farem aquesta hora. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Em pregunto si amb els canvis que ha fet Netflix dels comptes compartits hi ha molta gent que ja no mira les sèries a la plataforma. La Mariola Cubells ens detalla què passa a Telecinco i al final de Sálvame. Farem rànquing de plataformes. Rebrem la Patrícia Ventura, doctora en comunicació, experta en ètica i intel·ligència artificial. Els últims temps ha presentat diversos informes i anàlisis sobre de quina manera afectarà o ajudarà el periodisme a la IA. Després de la consulta de dos quarts descobrirem què són els aforismes. Tenen semblança amb els tuits. Ho sap tot Jordi Solà i Coll.
I el pop-up d'avui el dediquem a l'equip de Catalunya Ràdio amb Sílvia Creus inclosa, que ens va presentar ahir molt bé a la carrera solidària la Oxfam Intermón Trail Walker. Precisament recordaven que en alguns punts del món hi ha gent que ha de fer quilòmetres per buscar aigua. Anem per feina.
Mariola, estem a la guàrdia, res no se'ns escapa. El pop-up, gent actualitzada. El pop-up, amb la Mariola, estem a la guàrdia, res no se'ns escapa. El pop-up, gent actualitzada. El pop-up.
Sembla que finalment naufraga la decisió de Mediaset de cancel·lar el programa Sálvame. És una de les notícies destacades del món de la televisió. El programa va començar l'any 2009 i en tots aquests anys s'ha convertit en un referent. A partir de la pròxima temporada, Telecinco reforçarà la seva aposta per la tele, diuen, escombraria, posant Ana Rosa Quintana a conduir a les tardes. El nom del programa Sálvame surt d'aquesta cançó que cantava la Vivi Anderson a principis dels anys 80. Tinc moltes ganes de saber com ho ha viscut aquest moment, aquest anunci, l'altra Mariola. Hola, Mariola Cubells.
Hola, Mariola, què tal? Pues he de confessar-te que vaig viure amb certa sorpresa, eh? No vaig tindre ni la primícia ni res. Bueno, quan va saltar la notícia, jo no esperava que fora tan ràpid i d'una manera tan dràstica. És de veres que ja fa temps que Telecinco va començar a anunciar el seu canvi de paradigma, diguem. I sí que estava clar que anaven a fer ajustos i demés, però llevar un programa com ISES significa realment que han fet fundido en negro.
I és com guerra de productores, per això també, una mica?
Són moltes coses. Ah. Una, que realment Sálvame representa tot el que Telecinco ja no vol donar, perquè està esgotat el model, i la eixida de Pablo Basiles significava també això, i la seva manera ara d'intentar apropar-se a l'espectador és una altra. Ells sí que volen fer un blanqueamiento. Uh-huh. A mi em preocupa molt que en ese blanqueamiento lo que vagin a fer realment, que crec que és la intenció de posar Anna Rosa, és fer una tele més de dretes, amb la qual estem fatal.
És a dir, clar, és que blanquejar, dir no volem política i posar Anna Rosa Quintana a les tardes...
Exactament, sí, no volem política i no volem este tipus de política, clar, perquè t'agrada o no t'agrada Jorge Javier Vázquez quan ell és i diu... aposta per el món gay, aposta per el món d'esquerres, està fent, no?
De fet, ell encara té 2 anys de contracte, vull dir que en principi no marxarà,
bueno,
no?
Bueno, és que ell estarà en Supervivientes, suposa que té un contracte blindat, però jo també apunte a que ja està, la cosa s'anirà dissipant. A mi, jo no sóc una defensora de salvament, ni molt menys, però sincerament, és que posar, llevar la telebasura per posar continguts radioactius, que seria el que per a mi és Anna Rosa, no acaba de vore, la veritat.
Aquests dies fent molts articles sobre això, la tele escombraria i això, però de fet el format Sálvame, sense tenir en compte els continguts de dins, han fet una manera de fer televisió també molt més accelerada, molt més dinàmica, molt més posada al dia també, no?
Sí, ha de reconèixer, a veure, ha tingut coses que són molt ressenyables en el món de la tele i han aconseguit, a més, un programa com ICE que estiga 14 anys en antena d'aquesta manera, 16 anys d'aquesta manera. El que passa és que jo sempre dic que Sálvame va encetar una manera de fer televisió que crec que ha creat més monstres que una altra
cosa. Que va néixer al País Valencià, d'altra banda.
Que va néixer al País Valencià, sí, clar, una cosa molt, molt pareguda, que era Tòmbola, no? Llavors, jo no estic defensant-lo, però és de veres que si tu li lleves tot això, Sálvame no t'enganyava, és a dir, Sálvame, tu ja sabies el que anaves a trobar allí. Què passa amb el format d'Anna Rosa Quintana? Que està edulcorat el missatge que vol donar-te. I això és molt més perillós, és a dir, a mi em sembla molt més perillós, no? Perquè, a més, el fet de posar-la a ella, que té, diguem, que no és... Tu penses que és més seriós el que ella va donar-te que el que te dona Sálvame. I no és real, això, no?
I avui he recordat que de vegades comencen coses, això els hi passa bastant a ells, a Telecinco, que comencen un format amb un títol, perquè jo crec que Sálvame va començar com a reacció d'un reality.
Clar, sí,
es deia
sí.
Sálvame perquè era
perquè
com...
Perquè salvaven els concursants, era per salvar els concursants del reality anterior, que era
que sí.
Una isla...
Era una illa, és que...
Una illa, no
era
sé Supervivientes, si
era però era una cosa
era
així.
Una cosa d'estes.
I llavors era l'spin-off.
No, i ara sí que el que sí que tinc que constància és que van a fer coses molt cridaneres, com per exemple posar a Risto Mejide a moderar un debat, és a dir, un dels debats en 4...
De Madrid,
ser,
no?
De Madrid va ser allí. I després van a fer programes nous que no tenen res a veure amb el que ells han fet fins ara. Properament estrenaran una Medu Soto i David Fernández, que serà una espècie de road movie, saps? Vull dir, com si se n'anaren de viatge ells pel país i...
Home, aquests dos, que és Factoria Terrat, això,
exactament. Llavors, està ahí el assunt per fer. Jo crec que lo de Sálvame, des de luego, és un fundido en negro. O sea, lo de llevar el programa és un fundido en negro total, perquè no només és un programa. És un programa que, a més, es guitava tota la graella des de fa temps. És a dir, lo que passava en ese programa provocava l'efecte contagi a altres tipus de programes de la cadena, no? El cap de setmana...
Clar, clar, anàvem donant vidilla a tot l'altre.
Exactament, exactament.
Doncs bé, si sí, això ha estat un impacte pels nous formats, també sí. Deia això, no, l'Enric, del tema de Netflix i les plataformes, que de fet sí que és veritat que hi ha una certa disgregació, no?, entre plataformes, també ja no hi ha les audiències tan bèsties com abans, o sigui, és un canvi de paradigma i amb aquest canvi arriba... No, terra, bueno, ja fa temps que aterra la intel·ligència artificial. Després anirem als rànquings de la popularitat, que de fet els algoritmes es fan amb intel·ligència artificial, tot allò que diem. I dic això perquè abans d'anar al rànquing vull que parlem amb una dona amb qui fa temps que tinc ganes de parlar, reflexionar sobre una qüestió: com canviarà el periodisme o la feina dels periodistes la intel·ligència artificial. La Patrícia Ventura és doctora en mitjans, comunicació i cultura, experta en ètica i intel·ligència artificial. Hola, com estàs, Patrícia?
Hola, moltes gràcies, Mariola, per convidar-me. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Clar, això és un canvi, no? Ara parlàvem d'això concret, d'aquest nou format, però clar, el que canviarà moltíssim la nostra feina en els pròxims temps.
Sí, però primer de tot hem de dir que ja fa anys, ja fa temps que la intel·ligència artificial està present a redaccions, eh? Però això de, clar, ha sortit així, com de cop aquest ChatGPT s'ha democratitzat el seu ús, doncs ara ens estem plantejant moltes coses que, bueno, com et deia, estic molt contenta que ens estiguem plantejant a la professió, no? Sí que suposarà un canvi perquè cada cop es fa servir més, fa anys que es fa servir, però cada cop es fa servir més, i a més amb aplicacions, doncs, que abans no ens podíem imaginar que podríem delegar a una màquina, no? Com escriure un text, escriure un títol. Per això és important també valorar molt bé, doncs, com la fem servir, no? Però sens dubte ens pot resultar també molt i molt útil.
Clar, fa gràcia perquè tu saps, has investigat molt sobre això i tens molts exemples que ens poden també fer entendre això, no? Clar, identificar temes noticiables, analitzar i organitzar dades, facilitar processos de correcció, transcripció... Tu creus, si ho poses en una balança, creus que ens ajudarà més que no pas ens perjudicarà, o hem d'anar amb el filtre de l'ètica per davant, no?
Bueno, a veure, ens pot, sens dubte, té el potencial d'ajudar-nos més que perjudicar-nos. Com qualsevol altra tecnologia, el periodisme pot integrar la intel·ligència artificial i, a més, per fer un millor periodisme, no? Però sí que és veritat que estem en un punt d'inflexió. Hem de pensar que molts mitjans, diguem, el sector del periodisme té poc múscul econòmic, no? Llavors ara és fàcil o temptador, en aquest sector concretament i més especialment, hem d'anar alerta, a no acabar, doncs, automatitzant tot perquè serà més barat, no? Perquè llavors correm el risc de perdre qui som directament, no?
Mira, això que dius, saps què m'està recordant a les emissores municipals? Que era un... Molts de nosaltres vam aprendre a fer ràdio, les emissores municipals. Quan va arribar els programes d'automatització de música, moltes emissores municipals el que van fer és posar-li la màquina molta música i feien hores de música automatitzada i es perdia una mica el què de l'emissora local, que és explicar les notícies del poble, no?
Sí, sí, no, és interessantíssim aquest exemple, perquè al final, no sé, en el cas de la intel·ligència artificial aplicada al periodisme ens passa, per exemple, amb la personalització, eh? La personalització és això que fan les xarxes socials, per exemple, que t'ofereixen, doncs, una interfície, una portada, diguem-ne, tu imagina't una portada d'un mitjà, una aplicació o un butlletí que està totalment fet pels teus propis interessos, no? Llavors, clar, tu aquí estàs competint, entre cometes, amb la mateixa funcionalitat que fa la xarxa social. En canvi, una de les funcions o una de les coses, diguem-ne, que defineix el periodisme és precisament, doncs, aquesta configuració d'una visió comunitària.
Clar, tenir una veu, un mitjà que té una veu, no?
De les qüestions d'interès públic, és a dir, que clar, totes les persones puguem entendre què és el que ens ha d'importar com a comunitat, com a societat, no? Per tant, si personalitzem fins a l'extrem, doncs no estarem sent qui som, i a més podem contribuir, doncs, a generar cambres d'eco, filtre bombolla i totes aquestes coses que ja hem après que són efectes negatius, no?, d'aquestes plataformes. Per tant, bé, oportunitats, però allò amb equilibri, no?
És que això és molt interessant, això que dius, perquè, no?, cadascú està a la seva bombolla en el món digital i veu uns continguts concrets, no? Clar, un periodista, si vol explicar genèricament què passa al món, és supercomplicat.
Exacte, i per això és molt important que els periodismes ens ajustem a això, a què som, i sobretot als nostres valors, els nostres valors que són veritat, justícia, responsabilitat i llibertat. I avui és un moment clau, aquests dies que vivim, per recordar, per recuperar qui som, quina és la nostra missió original i sobretot la nostra missió de servei públic, no? És a dir, la intel·ligència artificial és bona, però hem de recordar el nostre per a què la volem, quina és la nostra missió, i així sempre, sempre serà bona.
Tu ets autora d'un informe publicat fa un any pel Consell de la Informació de Catalunya, titulat Algoritmes a les redaccions, reptes i recomanacions per dotar la intel·ligència artificial de valors ètics en el periodisme, i entre altres coses conclous que a Catalunya els principals mitjans han integrat la intel·ligència artificial, no?
Sí, així és, i ja fa anys que la integren, sobretot amb determinades, diguem, fases, nosaltres diem les fases de producció, eh? Prèvia a la producció de les notícies hi ha eines que t'envien alertes sobre els temes dels quals la gent parla a internet, per exemple, no? Però llavors tu com a periodista, de totes aquestes alertes et fixes, doncs, amb el teu criteri editorial, que ha de ser noticiable o no, no tot s'hi val, no? Per això és important el periodisme. Amb l'automatització de textos, el ChatGPT, ara tothom en parla, però els textos automatitzats són absolutament habituals en els principals mitjans de comunicació des de fa anys. Com els fan servir? Doncs, per exemple, generant textos sobre notícies, doncs, no sé, esportives de lligues de categories menors. Coses que d'una altra manera potser no podrien fer, i així d'aquesta manera doncs, arriben doncs, a nínxols de població. No? Això és posar les eines al servei de la missió de servei públic, és arribar a més persones. O, per exemple, per reportar resultats electorals de molt petites localitats, no? I que no podem fer o crear tots aquests resultats electorals. Llavors podem fer transcripcions en la producció d'informació, no? Transcripcions d'entrevistes, una feina que és farragosa per tots els països.
Clar, aquestes eleccions municipals jo crec que es veuran coses, no? De com, de quina manera ho hem fet servir, no? Que els últims temps sempre s'ha vist, no? Mira les votacions al teu poble, clar, tot això, les automatitzacions han anat molt bé poder fer aquest recull de dades, no?
Efectivament, i no només això, si a més et suggereixen, no sé, et generen infografies automàticament a partir d'un Excel amb dades, no? Per tant, tot això et permet reportar, a més, d'una manera més rica, no només el text, no? Però sempre, sempre, doncs, sota la supervisió del periodista, doncs, aquests Excels que recullen les dades doncs, estiguin diguem, ben fets, que les dades siguin correctes, que no estiguin esbiaixats. Encara queda feina per fer, per descomptat, pels periodistes, perquè al final som nosaltres que hem d'assumir la responsabilitat per qualsevol error o qualsevol biaix.
Clar, no sé si el fet que hi hagin tantes automatitzacions que ens facilitin la vida amb coses fàcils, tu creus que hem de ser encara més especialitzats, els periodistes?
Ens hem d'especialitzar en coses en què tradicionalment no ens especialitzàvem, per exemple, amb el domini dels fulls de càlcul. Això és claríssim, no? Hem d'aprendre a gestionar moltes dades, perquè cada cop tenim més dades, no? I aquesta és una de les qüestions que també mencionem en aquest estudi del Consell d'Informació. És molt important que els periodistes, les periodistes, ens formem amb el maneig de grans bases de dades, però al mateix temps, no, els perfils més tècnics també és molt important que es formin amb criteri editorial, amb ètica periodística, per entendre també com ajudar, no? I d'aquesta manera, doncs, podem, els equips tendeixen a hibriditzar-se més als mitjans, i cada cop tenim més tècnics enmig dels equips, més dissenyadores, amb aquesta doble formació, no? Periodistes tècnica, tècnics, criteri editorial, doncs segurament fluirà molt més la comunicació i farem un producte doncs, molt, molt millor i més integrat, no? Amb totes les disciplines que requereix.
Mariola Cubells, que estàs així molt concentrada.
Sí.
Vull saber la teva opinió.
No,
o sigui...
a mi em preocupa, tu dius, parles de l'ètica, en este informe que vareu fer, jo vull saber si vosaltres teniu la sensació de que els vostres interlocutors estan al cas d'això, és a dir, estan preocupats per això, tenen clar que s'ha d'aplicar determinats trets que fins ara no s'estan aplicant, perquè tu dius els mitjans més xicotets o més, diguem, amb menys muscle, no?, que has dit. Bueno, pues sí, però a mi em preocupa que tot el món es posi ahí.
Bueno, és una pregunta molt important. Els mitjans de comunicació el que estan és lluitant una mica per sobreviure, la veritat. La situació és molt complicada per a tots, pels petits o pels grans també. I bé, jo penso que fins ara, estic segura que fins ara hi havia molts periodistes que no tenien ni la més remota idea de que s'estava fent servir intel·ligència artificial al seu propi mitjà. Això per començar. Però aquesta, diguem, explosió que hi ha hagut ara ha fet que molts se n'hagin adonat que això estava passant. Per tant, aquesta preocupació comença a emergir ara molt més que fa uns anys, perquè ni tant ho sabien, no? I d'altra banda, també hi ha un altre tema que convé tenir en compte en aquest context, no? Perquè això no només ho hem de contextualitzar amb l'adopció de la intel·ligència artificial a la redacció, sinó en la penetració de la intel·ligència artificial en la nostra societat. Quin ha de ser el paper del periodisme aquí, no? Uh-huh. I en moments, no, en què cada cop sembla que serà més difícil distingir veritat i mentida, es farà més necessari també un interlocutor en qui confiar, no? Davant de tot aquest mar d'informació que ens sepulta, necessitem alguna gent que doti de sentit en això. Clar, si fan cas o no, o si acabaran fent cas, jo penso que pel propi bé o per la seva pròpia supervivència convé que facin cas.
Però perquè... i ser interlocutor qui és?
Jo pensem que, òbviament, és el periodisme qui té sentit que sigui. Necessitem algú en qui confiar, però llavors ha de demostrar que pot fer servir.
Una de les coses que hem de recuperar és anar a la font. Clar, o sigui, anar a la font, perquè els últims temps també ens hem inspirat molt en coses que sortien a les xarxes socials i tiramilles. I clar, no, ara tindrem un panorama a xarxes socials ple de deepfakes i ple de notícies falses molt generades per qualsevol, no? Llavors, com saps si una cosa és real o no? Ho ha de fer el periodista, però per això vol dir que has de trucar a la persona en concret, no?
I t'has de formar, per saber com anar a ese moment. Jo no sé, vosaltres no teniu la sensació, jo ara, fa uns anys, bueno, no, al començament de Twitter tampoc, però fa uns anys, només 5 anys, jo no buscava tant la font, les fonts de la notícia o el tuit com ara. És a dir, jo ara no me'l crec. O sigui, jo ara no m'ho crec. Jo ara ho veig i no m'ho crec. I, i comença, saps?
Però fins i tot, per exemple, abans...
Clar, això és molt perillós.
Quan es moria algú... O sigui, a les redaccions, fins que no trucaves a la família i deien sí, efectivament, s'ha mort, ara hi ha gent que publica perquè ha vist un tuit d'un altre mitjà que diu que ha mort aquella persona, sense contrastar, no?
Sí, però jo t'estic parlant ara com a usuari, és a dir, tu abans llegies s'ha mort algú i tu t'ho creies.
Clar, ara, com a usuaris esperem, no?
Ara tu dius, bueno, a veure si s'ha mort. No sabem si s'ha mort.
Com arreglem el tema d'això, de les notícies falses?
Sí, això me pareix perillós, sí.
Bueno, jo penso que aquí és el moment del periodisme, el moment de les periodistes que hem cregut sempre en aquesta professió, no? Penso que verificar la informació, com tu deies, anar a la font és una cosa que estudiem, aprenem, ens ensenyen, diguem, és la base, no, del periodisme, no? És el gran valor del periodisme, la veritat. Per això diem que l'ètica periodística avui més que mai l'hem de recuperar, no? Buscar, doncs, la font, perquè d'aquesta manera les persones que, com molt bé dius també, Mariola, cada cop són més conscients de la desinformació que circula, buscaran, o sigui, idealment haurien d'anar a un mitjà i dir, ostres, a veure, què està dient aquest sobre això, no? I per això nosaltres hem de recórrer més que mai en això, deixem-nos de periodisme de mala qualitat. El que necessitem justament és la bona qualitat per oferir aquest servei a la ciutadania, no?
I un altre perill, suposo, que és que invertim en intel·ligència artificial i no tant en les persones. Això també és un perill que tenim els pròxims temps.
És absolutament clau. És a dir, ara ens està... Tot aquest estalvi que generarà suposadament l'automatització, a on anirà a parar? A un periodisme més humà, un periodisme de contacte amb les fonts, un periodisme d'estil propi, un periodisme que tingui en compte l'empatia. Nosaltres hem de pensar que la màquina actua en termes de quina és la resposta més probable a un prompt, a una indicació, però no actua en termes de per què la ciutadania hauria de saber això, no actua en termes de, no sé, de quina és la pregunta incòmoda que hauria de fer ara.
És una eina, vull dir, al fons és només una eina, no?
I per tant, nosaltres li hem de donar sentit.
Hi ha aquest perill per això, no, que passi?
Sí, sí, per descomptat. No ens hem de deixar enlluernar, diguem-ne, i no, ni espantar ni res, és que l'hem de controlar, l'hem de dominar, hem de governar la intel·ligència artificial.
En el teu informe també inclou precisament un seguit de recomanacions perquè la intel·ligència artificial en periodisme tingui valors com la qualitat de les dades i la gestió responsable que hem dit, la supervisió dels processos, la transparència. I també m'agrada especialment un punt que dius posar en valor el factor humà.
Sí, sí, és que és això justament que estàvem dient, no? En moments en què, com dèiem abans també, no? Cada cop hi ha més intel·ligència artificial en tots els sectors de la nostra societat i cada cop n'hi haurà més, tot això ens convida o ens obliga a preguntar-nos què és el que ens fa humans directament, no? Jo penso que des del periodisme hem de portar-nos aquesta pregunta al nostre sector i preguntar-nos com allò humà pot contribuir a singularitzar el producte, perquè si qualsevol, és a dir, si una màquina pot fer aquest periodisme bàsic, llavors qualsevol amb una màquina podrà fer aquest periodisme. Clar. Com ens diferenciem, com ens singularitzem, no? Sent la font creïble a qui les persones doncs haurien d'acudir, no?
Sí. I clar, és bastant a llarg termini també això, no? Intentar no pensar la immediatesa tan bèstia, no?
Totalment. És que la visió a curt és perillosa en aquest sentit. Mm.
Vas participar la setmana passada a la jornada Science Journalism in the Digital Age. Quina idees i reflexions de les que van sorgir destacaries?
Sí, doncs, a veure, entre el periodisme científic doncs hi ha interès una mica com... una mica aquí, és així. O sigui, intentem entendre com aquestes tecnologies ens poden ajudar doncs, a fer millor periodisme, no? I amb què hem d'anar en compte. I van sortir exemples molt bons sobre com aquesta tecnologia també ens pot ajudar, no?, a fer millor periodisme. Per citar un exemple, que és conegut en el cas dels papers de Pandora, que va ser aquesta gran investigació, hi havia terabytes de documentació que hauria estat impossible analitzar per persones humanes. I la intel·ligència artificial aplicada a la comunicació és una brutalitat. El poder de computació que té és brutal per fer associació, filtratge, classificació i jerarquització d'informació. Llavors tu li poses unes quantitats de dades espectaculars, tu filtra i et troba aquell criteri que tu li busques, no? Per exemple, jo penso que aquestes són formes creatives i molt boniques de posar la tecnologia al servei dels nostres valors, no?
Hi ha una cosa de l'informe, perdona, que no entès, perquè de l'estudi, El 88% ha utilitzat la intel·ligència artificial en la selecció de continguts, això està clar, però dieu que un 76% afirma identificar amb eines d'intel·ligència artificial el contingut noticiable i les tendències, però els usuaris...
No, això no. És a les mateixes redaccions.
Tenim una notícia d'un trending topic, per exemple.
Exacte, però hi ha eines, exacte, és això, però diguem que serien eines que et donen, doncs, 10 trending topics, temes en tendència, no? Llavors tu aquí has de triar, doncs, si la fas sobre, jo què sé, el gatet que fa miau-miau o alguna cosa
notícies,
que t'interessi més.
Notícies d'un tuit ja fa anys que es fa.
Sí, però són eines que fan això especialment.
Vale. Més que tuit de tendències, diguem-ne, de temes dels que moltes persones estan parlant, perquè el periodisme no hem d'oblidar que també, diguem, es preocupa pel que li importa a les persones.
Clar, la conversa social al món, dius, a veure, una eina que et diu de què està parlant la gent a internet. Sí. Tal. I et diu això i tu dius, val, doncs fem notícies d'això.
Vale.
No, però clar, és supersimplista, sí. No, això també.
Sí, depèn de què. Sí. És a dir, si tu li apliques el criteri, no? O sigui, si tothom està... A mi, nosaltres, jo havia estat en una redacció molts anys, aquí al costat, a més, i m'encarregava justament de l'edició a les xarxes socials, no? I nosaltres, no sé, tant enteraves que... Ostres, tothom està parlant de l'abdicació. Abdicació, què vol dir això d'abdicació? Doncs t'arribava abans per les xarxes que havia abdicat el rei o el que sigui, que no pas... per tant, aquestes eines t'emeten molt ràpidament temes que d'una altra manera doncs, no te n'assabentaries tan ràpid. No? Mm-hmm.
Hem de tornar als orígens, no?
Jo crec que sí totalment. Fer,
no?
Totalment.
Al fons, o sigui, molta tecnologia, però hem de tornar
al sentit comú, també, no?
Sí. Mira, fem una repassada així ràpida del rànquing de les plataformes.
Sí. És que nosaltres, Patricia, cada setmana fem un rànquing de lo que es veu. No lo que nosaltres veiem, sinó lo que s'està veient amb
la... La popularitat, a veure què està veient la gent, que també té molt a veure amb l'algoritme, el que t'ensenya.
Exactament, perquè, no? Clar, i a més, en este cas concret, de les plataformes que no te donen dades concretes de números de la quantitat de gent, no com la telegeneralista, que tu sí tens el número.
En el cas de TV3 veig que no hi ha cap novetat, no cal que ens hi aturem. Eufòria, Crims, com si fos ahir i col·lapsa.
Si col·lapsa.
Netflix.
La reina Charlotte, tu te'n recordes que així varen parlar de Los Bridgerton.
Sí, vale, pues és una spin-off d'això.
La prequela.
I ho han fet coincidir amb la coronació, tu què creus?
Vamos, ja te dic jo que sí, Sí, a més, diguem que s'ha muntat prou rimbombori perquè sabeu que la reina Charlotte és negra, llavors amb tota la polèmica sobre això s'ha fet Netflix.
Hi ha moltes tanques i molta publicitat sobre
això. Després està Los Pacientes del Doctor García, que està també a Televisió Espanyola, ja te vaig dir jo que no era afortunada l'adaptació, lamentablement, no hi ha res que fer, i Bienvenidos a l'Edén. I en HBO està Pollo sin Cabeza, esta comèdia sobre el futbol d'elit que a mi no em va agradar. Chens. From, que és un thriller una barreja de ciència-ficció que tampoc m'ha agradat, i Todos lo hacen, que és una sèrie espanyola que tampoc és la més... la pel·li és una espanyola...
Està justet tot en general.
Justet.
Prime Video.
Però en Prime Video està Clarice, que he de dir-te que és la seqüela del Silencio de los Corderos, és a dir, han fet una pel·lícula analitzant com ella, Clarice, la protagonista, després d'un any continua fent, continua treballant de lo seu, no? I continua investigant els assassinats, i no està mal. Es veu bé, es veu tranquil·lament.
Estic flipant molt perquè poses Nip-Tac? Però és no és nova, quedat... no? O sigui, la que van posar TV3.
És que jo m'he quedat...
Jo sóc fan d'aquesta sèrie.
Perdona, però jo m'he quedat bocabadada. Perquè
està al rànquing.
Està al rànquing, però no sé per què, veus? Això és una de les coses que...
L'algoritme ens ho ensenya. Mai millor dit això d'ensenyar, perquè Nip-Tac s'ensenyava tot.
És que me l'he trobat i he dit...
TV3 ha de recuperar sèries com Nip-Tac, una mica més així picant.
Però veus, això m'encantaria saber per quina raó, perquè no m'ho explique, per quina raó està ahí.
S'ha de fer periodisme d'investigació.
Totalment. Ahí m'encantaria anar ahí, bueno, podria cridar a Prime Video, però bueno.
Va, i Filming, què ens proposes?
Està Sherwood, que està molt bé, és una sèrie de la BBC que vos recomane moltíssim, són, assassinats a un poble miner, no puc desvelar res més, però te la recomane, t'encantarà.
Sherwood, apunto.
La de Holy Spider és un fet real, però això m'ha avorrit una miqueta. Està Doctor en Alaska. I després jo vos recomane una cosa que ja ara... que són 4 minuts, una sèrie de capítols de 4 minuts que es diu Putos Modernos.
Ah, ja sé de què va això.
Molt curiosa, molt curiosa.
Bueno, és que Putos Modernos és una agència de comunicació d'aquí barcelonina, que a vegades han posat tanques aquí davant, criden molt l'atenció. I hi ha gent molt creativa, no? Molts modernillos sí, catalans que estan en aquesta sèrie.
Però que, a més, és com una vuelta de tuerca, perquè el que ens estan contant és posar en evidència els snobs, el postureig, i està, té gràcia, està ben interpretada, i, bueno, i clar, és, la, és, bueno, és perfecte per al mòbil, saps? Els 4 minuts.
Val, doncs ens ho mirarem. Escolta, i després de repassar les sèries, anem als podcasts, vivim un autèntic boom de podcast, que això també segurament ho reculls, no? Patricia, o sigui, és el moment podcast, no sé si és aquell moment de poder parlar de coses més estona. Gràcies per ser aquí, Patricia.
Moltíssimes gràcies. Us volia comentar també que, a banda de l'informe del Consell de la Informació, ara també, just fa molt poquet, el clúster de l'audiovisual de Catalunya ha publicat un informe sobre intel·ligència artificial aplicada als suïts, als mitjans audiovisuals, que us recomano molt, que l'ha elaborat el Joan Rosés, que també, que vull dir que en sap molt, i vull dir, si us interessa el tema, doncs aquí hi ha una altra eina on aprofundir.
I tant que sí. Avui parlem, en el racó del podcast, avui parlem amb la Marta Cristià, ens ha fet un resum, i també ens ha fet la Marta Cristià, la Maria Pérez, dels finalistes dels Premis Sonor, s'entreguen la setmana que ve. Doncs aquí són els finalistes.
El pop-up, el racó del podcast.
Dediquem el racó del podcast d'avui als finalistes del Premi Sonor, organitzats per La Mira i Catalunya Ràdio. Se n'han presentat prop de 200 i hi ha 3 finalistes per categoria, així que no els podrem sentir tots, però sí un petit tastet.
Des que es va fundar el 1891, El Suizo s'havia convertit en un dels restaurants més emblemàtics de la ciutat.
Com a finalistes del millor podcast de ficció hi trobem el conte L'habitació màgica, Mix 97 o El somni de la ciutat.
I aquell gèlid dimarts de desembre també ho van fer la Laura Jofresa i en Jordi Antic,
que és l'adaptació sonora de la novel·la de Màrius Mollà que porta el mateix nom.
Totes aquelles persones.
A la categoria de narrativa no ficció hi ha El mur, Els noms de la memòria, sobre recuperació de memòria democràtica, El silenci de la Rambla, sobre els atemptats del 17A, o Comarcal 947.
I dius, és que no puc viure aquí, no puc viure allà, no puc viure allà, i dius, per favor, on te puc anar a respirar?
Un podcast d'Eloi Barrera a Catalunya Ràdio sobre la vida rural.
Respirar aire pur per sobreviure. Anar a la natura per curar-se. Veure el món rural com un refugi mediambiental.
Com a finalistes a millor podcast d'entreteniment hi trobem Punquis de Simonòniques sobre literatura i feminisme, S'ha escrit un podcast, que és una barreja entre ficció, comèdia i true crime, o Oye Polo, d'Anna Polo i Oye Sherman.
Josep Salleres ens envia una selecció de frases via El Hematocrítico d'Álvaro Daygame, que seria com el Diego de Mentorment, però el monstro final, vale? Com una mica l'Albouser de tota aquesta penya. Fa molts anys que està fotent fàstic pel món i t'he seleccionat unes quantes de les frases, Anna, d'Álvaro Daygame. Diu, tendrás más sexo cuando entiendas que el sexo es un premio para ella, no para ti. Si ella te dice que le lleves el bolso, es para ver lo sumiso que eres.
Wow. Com a podcast conversacional trobem De Parquineo, La reserva dels temps de les arts o Puja el puto robot. I als Premis Sonor també hi ha la categoria de millor podcast publicitari, d'innovació o premi del públic, en la que trobem estils tan variats com Crims, La sotana o Això rai.
A Sant Valentín, si estàs sol, no té gràcia. A mi Sant Jordi és maco si no sí. Tens parella, sí, si tens parella. Estem... Ai...
Ai, sí. Ai, ai. I qui no ha tingut mai parella?
Doncs jo, nois, jo mai he tingut parella amb 23 anys de vida que tinc.
En total, una quarantena de finalistes als Premis Sonor 2023 que busquen els millors podcasts en català i que s'entregaran el dilluns dia 15 de maig en una gala a l'Spotify Camp Nou. Gala que seguirem molt de prop. I entre els extraterrestres i vocals obertes ens enamorem.
Enamorem. Ballem amb aquesta melodia moderna.
És cadasqual. És un aforisme que ens proposa el Francesc Grau. Diu, el meu avi Joan Dolot en deia moltes vegades, referint-se a la singularitat que tenim tots nosaltres. Avui, a la consulta dels quarts, us preguntem, saps què és un aforisme? Ens en dius un? Mira, l'August Orri diu, el coneixement és limitat, però la curiositat és infinita. La Magda, no ets al lloc equivocat, ets al lloc correcte, actuant de forma equivocada. Va, fem una pausa i en llegim i descobrim més coses sobre els aforismes.
Som Pop-up Cat Ràdio a totes les xarxes. Amb Mariola Dinarès. Pop-up. Tendències i influències amb Mariola Dinarès. EAE Business School patrocina aquest espai. La consulta de dos quarts.
Saps què és un aforisme? Va, abans de saber més coses dels aforismes, la Sílvia Creus ens en llegirà alguns dels que heu compartit a les xarxes del Pop-up. Som Pop-up Cat Ràdio. Endavant, Sílvia.
Doncs mira, ja n'hi ha algun que l'has comentat abans, però també tenim en Benjamí Villoslada, diu, la innovació és aconseguir que una cosa qualsevol deixi de ser qualsevol cosa. És de Jorge Wagensberg, que diu ell que és una fàbrica d'aforismes. I la Victòria Ballar respon, a més com, menys per què. Els títols dels seus llibres, els de Jorge Wagensberg, també són aforismes. La Rita Marzó diu, si ets dels que dona, aprèn a dir no. Els qui demanen no tenen mesura. La Maria Teresa Brau diu, vares néixer ahir i ja som demà passat. El Jau Fible diu, és una mica el que viu... del que viu Mr. Wonderful, sigues sempre tu, encara que això signifiqui ser un bufalloques.
Ai, és molt bo, mira, ja riu. Doncs li preguntem a la nostra IA, segur que té informació sobre això. Enric, ajuda, què és un aforisme?
Segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, un aforisme és una proposició breu i sovint enginyosa que anuncia una norma científica, filosòfica o moral sense argumentar-la.
Clar, però no us fa pensar en una altra cosa. No trobeu que aquesta definició també defineix, per exemple, un tuit? És per això que hem convidat avui el Jordi Solà, és escriptor i fotògraf, analista polític i crític d'art. Va col·laborar 20 anys al programa de Catalunya Ràdio Els Viatgers de la Gran Anaconda. Té un premi Miquel Martí i Pol pel recull de poesia Ulls de Glaç i ha publicat La mirada perifèrica, dietari aforístic, amb l'editorial Afers. Hola, Jordi, com estàs?
Hola, bon dia, Mariola.
Clar, quina és la teva definició d'aforismes? Una mica la que ha dit l'Enric? De l'IEC?
Bàsicament és una sentència breu. Uh-huh. És una idea extensa i gairebé infinita reduïda a la seva màxima expressió. Això és un aforisme.
Clar, i quan veiem el que vol dir pensem, ostres, això és un tuit, no?
Exacte. Hi ha un moment en què les noves tecnologies, les xarxes socials i especialment Twitter, conflueixen amb aquesta idea. Primer eren 140 caràcters, ara són 280 aproximadament, la mesura mitjana del que hauria de ser un aforisme.
Per tant, donen molta vida als aforismes, o sigui, xarxes com la Twitter, que és una cosa ràpida i que et faci pensar, no? De què tracta el teu llibre? Què hi podem trobar?
És un llibre d'idees, bàsicament. Amb una part també de sentit de l'humor per intentar compensar la raó exposada en el llibre, en l'obra. És un llibre fonamentalment d'idees on intento exposar idees generals de caràcter universal compensades amb aquesta ideologia de l'humor, la ironia, perquè la tensió de la lectura sigui molt més esbravada, no?
Clar, quan parlem d'aforismes, es llegeixen de manera individual, però també com un tot, no? Pot donar aquesta mirada perifèrica, per això l'has titulat així, el llibre?
Sí, és una mica com mirar-te de reull. De fet, l'aforisme té un element que és la sentència, no? L'aforisme té diferents avatars, no? Des dels adagis i els proverbis i els refranys, doncs, a les màximes i les sentències. I un aforisme pot ser com un cop de puny, i aleshores pot ser una mica massa. És com un llibre concentrat en una frase.
Tenen una mica de relació amb els haikus? O...
No necessàriament, però es podrien escriure haikus aforístics, és a dir, que expressessin aquesta... aquesta idea amb molts pocs versos, de fet, amb molt poques síl·labes.
Dius que en les presentacions que has fet del llibre ha sortit aquesta relació entre el gènere aforístic i les xarxes socials, en particular Twitter. Clar, si els tuits tenen 240 caràcters, quants en tenen els aforismes? És a dir, quants n'han de tenir com a màxim?
Un aforisme en podria tenir fins i tot... Aquí hi haurien discussions entre estudiosos de la literatura, però en podria tenir 400 i 600 fins i tot. Vull dir, Friedrich Nietzsche, la seva obra en general, el filòsof alemany, la seva obra en general gira a l'entorn de l'aforisme. I després hi ha un altre gran autor de la Xina clàssica, que és Confuci, que tothom coneix i ningú ha llegit, que tota la seva obra, Les Dialectes, gira també al voltant de l'aforisme. Ara bé, un aforisme breu, dues vegades millor.
Els aforismes del teu llibre acaben amb un punt. Els tuits no se'n sol posar perquè sona una mica sec, antipàtic i massa. O sigui, diuen, no es pot acabar. Fins i tot els nostres adolescents diuen, per què acabes un WhatsApp, un missatge amb un punt que queda contundent? És una de les diferències, també, no?
Sí, també, sí, en efecte. Seria una de les diferències i, en aquest sentit, doncs, l'aforisme et dona prou llibertat a l'hora de poder crear sense restriccions, no? I la gràcia és ara la complementarietat que s'ha generat amb Twitter, perquè Twitter és una màquina, doncs, de generar enginy, i sovint, fins i tot de vegades inesperadament, et trobes amb comptes on hi ha persones que tenen una gran habilitat per la sentència curta, i la sentència curta és l'aforisme, i és un gènere que té 2.500 anys d'història.
És molt curiós, això. Jo, quan et vas posar en contacte amb el programa, em dius fort, no? Que no deixa de ser curiós que s'assembli un dels gèneres més antics de la literatura i una forma tan nova d'expressió, no? Que tinguin tantes similituds, no?
Exacte. La llàstima és que la xarxa, en aquest sentit, és i a Twitter en particular, està desaprofitat. La gent encara no ha trobat aquesta gràcia a l'hora d'expressar-se amb enginy real, no? De fer literatura a través d'un tuit. Això ho feia la Laura Borràs, per exemple, sense anar més lluny. Ella va escriure un llibre en què explicava la història de la literatura en 140 caràcters. Tot, això era tot un repte.
Tu també ho fas, no? Que utilitzes Twitter com a eina de difusió de creació, no?
Sí, exacte. Perquè a partir d'un moment determinat, ara ho parlàvem fora de micròfon, jo vaig entrar a Twitter també arran de la pandèmia, vull dir, i aleshores vaig descobrir el potencial que tenia. I el llibre ja estava a punt de publicar, però a partir d'aleshores, com que aquell llibre tenia una segona part, jo ja començo a utilitzar l'eina com a eina de creació, no? Com a eina d'inspiració. És un repte, com comentava, abans de les noves tecnologies i després, escriure una idea extensa en 40, 50, 60, 140 caràcters.
I quin ha de tenir un to concret, l'aforisme? Perquè en el cas dels tuits hem anat canviant. Ara estem en un moment perillós, no?, de que la gent fa un tuit de forma enfadada, no? Els aforismes han de tenir un to concret o n'hi han de molts tipus?
Han de tenir un to contingut. De totes maneres, la ironia forma part d'alguns autors que han jugat amb l'humor a l'hora d'escriure, o el sarcasme, també, no? Entre nosaltres tenim el Miquel Bauçà, pobre en pau descansi, que escrivia poesia aforística i sempre amb sentit de l'humor i compaginat aquest sentit de l'humor amb les idees de rerefons. Ell el que volia fer era pensar, però a través de la ironia.
Doncs mira, hem fet un exercici. Hi ha una cançó de Pau Vallvé que parla de construir en lloc de destruir, i quan la sentim ens fa pensar en el to d'alguns missatges de Twitter, no? Amb aquesta cançó descobrirem alguns dels aforismes que proposes tu al llibre. Llegeixen el nostre equip de IAS, l'Enric, la Joana i l'Alba.
Sí. Sarcàstic és molt guai, criticar-ho tot d'entrada et fa semblar interessant. Però a la llarga
tan sols hi ha una manera d'envellir: a la força.
Que t'acceptin tal com ets resulta més aviat estrany de veure. Però que t'entenguin de debò, això sí, ja voreja l'impossible.
L'única sortida a una passió fora de control és deixar-se dominar sense condicions. Gaudir del desencís de saber-se derrotat. Quina prova hi ha més justa que caure en la desgràcia per saber quins són els teus amics?
Veus, és un exemple, no?, dic el sarcasme que deia el Pau Allué, després els teus aforismes, que Jordi, que de fet tu, alguns dels aforismes que has tuitejat, els has posat també en una foto, i aquests fotògraf, sí. I dius, si avenen molt, per què has fet això?
Clar, el gran repte, en el cas de Twitter, tot i que Twitter no llueix precisament en el tema iconogràfic, en el tema visual, però quan tens una idea, és després com la il·lustres. Jo, quan escrivia el llibre, no tenia la idea d'imatge al cap, però després, quan m'obro el meu compte de Twitter i començo a utilitzar-lo com a eina, sí que cerco la relació entre imatge i text.
Mira, per exemple, poses una biblioteca, dius, en aquesta foto d'una biblioteca que acompanya l'aforisme, el saber sí que ocupa lloc.
Exacte. Clar, és un lloc. És una biblioteca amb 2 milions de volums i, evidentment, ocupa lloc. Allò que diu el saber no ocupa.
Doncs, Jordi, estarem esperant una mica la segona part aquesta que ens estàs a... ja ens vindràs a presentar la segona part. I ara, mira, fem una connexió amb la nostra dona a Twitter per saber què és tendència en aquests moments. Clar. Sílvia Creus, com sempre en dilluns, es parla molt d'esport, no?, en aquests moments...
Sí, comença bé molta conversa sobre el Madrid City de Champions de demà, però encara es parla de la Copa del Rei, amb paraules com Osasuna i Vinícius, també de Carlos Alcaraz, que va guanyar el Mutua Madrid Open i va començar el discurs de campió amb un lo primero de todo, com estan les màquines, i també es parla del Gran Premi de Fórmula 1.
És tendència Francis Montesinos.
Han detingut el dissenyador per presumptes abusos sexuals a un menor.
I continua el trending topic l'etiqueta Dia de la Mana.
Més enllà del típic debat entre els que celebren el dia i els que no, i els que dediquen publicacions a les seves mares, presents o absents, ho va petar un fil col·laboratiu de Christian Bilbao amb típiques frases de mares, amb més de 600 aportacions, des de què hi ha per menjar, fins que mira que si hi vaig jo i ho trobo, o ni consola ni consolo, això no és una pensió, et penses que sóc al Banc d'Espanya, o porta'm allò que hi ha sobre el de llonces.
I també es va viralitzar molt, moltes queixes per la campanya de Wallapop.
Sí, que es va dedicar a enviar missatges als seus usuaris que deien, mama, trucada perduda, t'està trucant perquè venguis el que no fa servir. Clar, Twitter es va omplir de queixes de gent a qui li va fer un salt al cor quan els va saltar la notificació, algú literalment quan sortia del cementiri a dur-li flors. I tot i el munt de mencions, Wallapop no ha dit res.
Bé, doncs gràcies, Sílvia, i gràcies també al Jordi Solacoll, escriptor i fotògraf, autor de La mirada perifèrica, que ens ha obert la ment amb els aforismes i paral·lelisme amb els tuits. Gràcies, Jordi.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Pop-up a Catalunya Ràdio amb Mariola Dinarès.
Vera us ha ofert el pop-up de Catalunya Ràdio.